ple al 15. Ràdio Palamós surt al carrer. De dilluns a divendres, després del butlletí informatiu de les 12 i fins a la 1, ple al 15. El magazín radiofònic que no et deixarà indiferent.
Em agrada aquesta musiqueta, Gutiérrez, em agrada molt. Xumba.
Escolti, Niceto, ja l'hem explicat moltes vegades que l'inici del programa no l'ha de fer vostè.
És que jo crec que l'Aniceto no sap que ja estàvem en antena.
No, jo sentia la musiqueta aquesta i dic... alegria!
Vostè està acostumat que allà a l'estudi mira aquell llum vermell, que tampoc és que hi faci gaire cas.
És vermell.
Tampoc és que hi faci gaire cas, però clar, aquí no hi ha ni el llum, ja no sap per on toca.
Però
no?
Si abans hem parlat amb la Yolanda, és que me dius,
ara? Bueno, però allò és el peripé aquell que fem una miqueta abans de començar, però en el començament, allò oficial del programa, vostè no cal que parli.
Poc que m'arrenyis pas, home.
No.
No te posis mosso d'esquadra rotulador.
Va, escolti'm, deixa-ho estar.
Jordi Rodríguez, què tal, com estàs?
Què tal, Carlos Ribas?
Doncs bon dia. Molt bé, avui tercer programa d'aquesta setena temporada del Ple al 15.
I que bé que estem a la platja gran de Palamós,
Amb aquest airet que corre aquí...
A més, està fent uns dies extraordinaris,
Sí, la veritat... A veure, fa calor, però aquí al migdia estem com en una espècie de refugi climàtic. I estem super a gust amb la família Álvarez aquí, el Xiringuito Lunada, i amb moltes ganes, doncs, de presentar-vos els continguts que tindrem avui en aquest tercer programa.
Sí, i que van molt lligats, doncs, ho dèiem abans, en la introducció que hem fet abans del butlletí informatiu a les 12, amb aquesta diada d'avui, 16 de juliol, diada de la Mare de Déu del Carme, la patrona dels pescadors. Per tant, avui estarem molt mariners.
Sí, felicitats a totes les Carmens, les Carmetes, les Mari Carmens, aquella de Mari Carmen, tu hijo está en un tupperware, que no sé, poc entes mai això de que tu hijo está en un tupperware.
Sí. També podeu saludar la hasta luego Mari Carmen, també.
I res, doncs que precisament avui parlarem de pesca, parlarem del present, del futur i de tots els reptes que afronta el sector pesquer a casa nostra.
Hi ha moltes coses a parlar de la pesca,
moltes
eh? I no massa bones.
Ves que no mengem sardines, d'aquí una estona, perquè la Judit m'ha dit que ens portaria algun pisco labis.
Sí?
O sigui, cosa, no sé si és gaire pràctic, això de menjar sardines mentre fem un programa.
Ho provarem.
Ahir ens va portar escamarlanets, que des d'aquí li agraïm molt.
I tant. I musclos.
Eren bocarons?
Anxovetes, sí.
Després tenim música en directe. Avui vindrà Miquel Abres, que està de gira amb el disc 1977, i és un clàssic també d'aquí al programa, ens interpretarà una cançó. I tindrem la secció dels dimecres.
Un altre clàssic. Amb la Clàudia Valero.
Sí, a la Clàudia Valero, que ens farà reflexionar sobre temes amb la secció Algú ho havia de dir.
Molt bé. Entremig de tot això, us recordarem els actes d'oci i cultura més destacats de la jornada d'aquest dimecres.
Sí, que cada cop ho cardeu més llarg, això. A la gent poc li interessa el que carden a Playa d'Aro.
Calli una mica.
Playa d'Aro i Oret de Mar, parc d'atraccions.
Sí. Tenim fins a la 1 per totes aquestes coses, per tant, val més que ens hi posem. Vinga, sí, comença.
Comencem.
Ple al 15.
Som-hi.
Palamós a l'estiu s'omple. Quan? Del 15 al 15. Viu l'estiu des d'un punt de vista diferent. Ple al 15. Cada dia de dilluns a divendres amb Jordi Rodríguez i Carlos Ribas.
Mare, vull ser pescador. No t'oblidis, dolça mare. Ja sé amb quanta buidor.
Aquesta manera tan bonica, Jordi, de Mare, vull ser pescador, no sé si ara molta gent la cantaria, tenint en compte com està el pati,
Doncs la veritat és que sí, perquè el sector de la pesca a Palamós viu moments complicats. Les restriccions europees, amb una quota anual 20 tones inferior a la de l'any passat, limiten la pesca de la gamba vermella de Palamós, tot i la bona salut que té aquest recurs, gràcies precisament a la bona feina que el col·lectiu pesquer palamosí doncs, està fent des de ja fa una bona colla d'anys. Tot plegat en un context de limitació també de dies de pesca i de dificultat en trobar relleu generacional. I això, que a Palamós, com dèiem, fa anys que les coses es fan bé i gràcies a mesures com el Pla de Gestió de la Gamba s'aposta per una pesca més sostenible i que, per tant, doncs, es pugui això mantenir al llarg del temps. D'aquestes problemàtiques, però també de coses doncs, més positives, més festives, com doncs, aquesta celebració que arribarà aquest cap de setmana que ve de la Mare de Déu del Carme, avui en parlem amb els convidats que d'això de la pesca en saben, i molt. Tenim la Cristina Manyes, ella és la gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós. Bon dia, Cristina, benvinguda.
Hola, bon dia.
I l'acompanya en Cisco Benages, que és el vicepatró major de la Confraria de Pescadors de Palamós. Cisco, què tal? Com anem?
Bé, bon dia a tothom.
En Cisco, que... Bueno, avui no ha sortit ningú a pescar, eh?
Bueno, hi ha 5 barques, em penso.
5,
de les
16
o 17 que som...
Malgrat ser la patrona, se surt a pescar, també.
Cada any, últimament, normalment, si no cauen dissabte, se surt a pescar i ho celebrem el dissabte passat o la festivitat.
A tu això de sortir a pescar ja se't va acabar, eh?
Bueno, surto a passejar ara.
Ja vas sortir prou amb la barca, no?
Sí, però clar, eren uns temps que sorties amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i ara veus que la gent quan surt a pescar, hòstia, no té la mateixa il·lusió que teníem quan sortíem, no? Tot per tota aquesta sèrie de normatives que ens estan aplicant. Però vaja, en principi, com que encara la gent, quan es continua guanyant la vida, tot i així, pues, hem de continuar lluitant de la manera que sigui.
Cisco, estàvem, recordo, a finals de l'any passat, al desembre, molt pendents d'aquestes mesures que havia de dictar la Unió Europea i que havien de repercutir en la vostra activitat d'aquest any 2025. Del que es va dir en aquell moment, el que està passant a dia d'avui, quin balanç hem de fer?
El balanç és negatiu. Per una part és negatiu completament perquè, clar, a hores d'ara, si tu m'havessis preguntat ja directament quants dies de pesca te queden i quants quilos de gamba et queden, doncs avui dia encara no ho sabem. O sigui, això és el més greu de tot, no? Que no sabem encara a hores d'ara, tot i que ahir va sortir un esborrany que ens han donat un promís, no solament a Palamós, a tota la conca mediterrània, ens han donat 10 dies més de pesca, un promís més o menys, però dels quilos de gamba no se'n parla, i ja m'explicareu, de 120 dies, 130 dies... no és res, això, no? Però això encara no està ni publicat al BOE, vull dir que a hores d'ara no sabem encara exactament ni els quilos ni els dies de pesca que tenim per acabar l'any. I això, amb aquesta incertesa, realment, jo crec que no només el sector nostre, sinó qualsevol sector, viuria completament preocupat de dir, bueno, aquest xiringuito mateix, què, quina durada té, quan tindré que tancar? Que no ho sàpiga, que segur que ho sap, eh? Segur que aquí diran, bueno, tal dia això ja ha d'estar tancat, no? I tu ja te fas les teves mesures, els teus plans. En el nostre cas no és així.
I això en el vostre dia a dia com us repercuteix en la planificació de la vostra feina?
Molt malament, perquè no hi ha maneres de fer una planificació. Avui estic segur que moltes barques no tenien planificat fer festa, però, bueno, per motius de mercat, perquè com que la gamba n'hi ha, però no pots anar a pescar-la, si tots anem el peix baixa de preu. Clar, ha vist lo d'aquesta setmana, dilluns i dimarts, va ser prou bon de captures de peix i preu, es va veure que ella va baixar, com que avui semblava que no seria gaire bo, que no és que sigui mal temps, eh? Vull dir que un altre any seríem pescant, doncs molts s'han planificat, bueno, anem a amarrar avui, per a veure si sí, dijous i divendres el peix torna a pujar una mica més de preu, i ens val la pena.
Que ja no només és un tema de rendibilitat, si la gent deixa de pescar gamba perquè s'ha arribat al límit de la quota, això repercutirà en els caladors de peix, també.
Sí, és el que no parem, ja us dic, no solament d'aquí a Palamós, sinó a través de la Generalitat, de Federació, tothom, estem des de l'Andalusia, tot arreu, tothom estem apretant per allà mateix, no? De dir, escolteu, que això no funciona d'aquesta manera. La rentabilitat del sector pesquer no va per aquí. Però tenim la sort o desgràcia, no sé com dir-ho, que aquí qui mana ara és Brussel·les, i qui parteix del bacallà és Brussel·les.
Només tenen musclos allà els belgues, amb patates fregides. On s'has vist això? Menjar musclos amb patates fregides.
Escolti, quin comentari més revelador i més... Quina pulquera gran aportació
aquesta
entrevista.
No li falta raó, però, que des de Brussel·les o des de llocs on no tenen mar, per exemple, a Madrid, es decideixin directrius, no, de tota, i que es posi tothom al mateix sac. Abans d'abordar més coses, però, Cristina, per posar una nota positiva, comentàvem que, tot i així, la facturació de confraria no està malament aquests moments de l'any, no?
No, la veritat és que, sorprenentment, no, el balanç és positiu, però, clar, estem a mes de juliol. hem d'arribar al desembre i vull dir que tampoc no podem ser optimistes ni molt menys. Crec que estem en uns moments delicats, són moments d'incertesa, que és això, no? Doncs que el pescador està desanimat perquè no pot planificar bé la seva feina, de dir que cada barca doncs, té uns mariners, té unes responsabilitats, i aquestes incerteses que a dia d'avui, que és el que deia en Cisco, no? Que tenen 130 dies, doncs molts d'ells cap al setembre, més o menys, doncs, ja se'ls acabaran els dies, i la quota de gamba alguns doncs, abans. Veient que hi ha moltíssima gamba, doncs és realment és un problema. I a nivell econòmic, doncs, a nosaltres també ens preocupa. Sí que és veritat que, com que el producte que pesquen és molt preuat, no?, i l'oferta i la demanda, doncs, es va equilibrant, sí que va pujant de preu, però a la vegada també els peixaters i els restauradors tampoc els hi va gaire bé, perquè ells també, doncs, per aconseguir aquest producte han de pagar més i, vaja, doncs, la rendibilitat d'aquests negocis també es pot veure afectada. A nosaltres també ens interessa, doncs, que els peixaters puguin tenir producte i que puguin vendre, que tothom més o menys es guanyi la vida. Vull dir, que el pescador se la guanyi, també els restauradors, els peixaters, i que tota la cadena de distribució funcioni correctament. Aleshores, igual que amb ells els hi crea incertesa, també els hi crea en els altres comerços. I, bueno, doncs, nosaltres és des d'aquí, no?, que som petits i bueno, doncs som petits, però a la vegada també som, jo crec que els pescadors de Palamós són molt grans, perquè han fet grans coses i han sigut, doncs, pioners en gestió pesquera, i doncs demanem que es consideri, que es tingui en compte el tema social i el tema econòmic, i no només del sector pesquer, sinó de totes aquestes comunitats de pobles, no?, que viuen molt del turisme costaner, de la pesca, que tenen port pesquer, que és un atractiu turístic, és un atractiu per l'economia, i que, doncs, i a veure si aquest any aconseguim que es pugui posar una mica d'ordre i de cas l'any que ve que tinguin una miqueta més de solidesa i com a mínim sàpiguen amb més antelació què és el que hem de fer.
Pel que dius, Cristina, o sigui, aquestes mesures que es prenen des de la Unió Europea, que es prenen, doncs, amb la finalitat de preservar el recurs, per això són mesures restrictives, en el cas dels caladors, on pesquen els pescadors de Palamós, no estarien justificades perquè la salut del recurs és bona.
Correcte, sí, sí. A més, tenim estudis que els hem fet amb iniciativa dels pescadors, amb els científics, i s'ha vist que la salut, doncs, a la gamba d'aquesta zona està millor que en altres zones. El problema també és que les decisions es prenen en zones molt grans. La GCA6 va des de dalt de Catalunya fins a baix Andalusia, no? I posen les lleis igual per tothom. I que, doncs, o les Illes Balears, que és que les Illes Balears, potser hi ha molt poques barques i no està gens explotat, i tenen també, potser són més perjudicats que no nosaltres, no? Vull dir, jo crec que cada port té la seva història, no? I cada port té la seva problemàtica, però en el nostre cas, que és el que estem aquí, doncs per nosaltres és greu.
Mm. El preu de la gamba s'està disparant, ho apuntaves abans una mica.
Bueno, va fent, no? Va fluctuant. Dies que puja més, dies que baixa més. Depèn.
No, normalment el comportament del mercat basat en la llei de l'oferta i la demanda, si hi ha poca oferta, la demanda creix i, per tant, també el preu, no?
Sí, correcte. Mm.
Mm. Molt bé.
Anava a dir que és una mica un contrasentit, això, perquè ho parlava la setmana passada amb el patró major, sembla que us castiguin per haver fet la feina ben feta. O sigui, no només no se'ls reconeix totes aquestes mesures per reduir l'esforç pesquer, sinó que sembla que se us hagi castigat per fer les coses bé.
Sí. Sí, clar, si tu mires d'aquesta manera, realment és així, no? Però és el que hi ha avui en dia, doncs, ja ho he dit abans, on se prenen les decisions de Brussel·les.
I a Brussel·les només mengen musclos.
Heu de tenir en compte que no només solament hi ha els polítics, sinó a més a més els polítics, hi ha ONGs, hi ha, com ara, Greenpeace, no? I hi ha molta gent...
No és el mateix anar a pescar a la Tonyina i bueno, els balleneros que anar a pescar aquí.
Però el que sí que tenim clar és una cosa, que hi ha molta gent que es pensa que tot és pesca industrial, pesca animalades, com hem vist moltes vegades per la televisió, i no tenen en compte que nosaltres el que es fa aquí és pesca artesanal. I clar, si miren aquesta vessant, el primer que diuen, hòstia, s'hauria de prohibir l'arrossegament. Vale. Tu prohibir la ració a menys te'l tinguis que prohibir, però els llocs on s'han fet les coses ben fetes, i aquí al Mediterrà se n'han fet moltes, aquí no pots prohibir la ració mentre vegis que hi hagi una continuïtat, hi hagi pes i estigui tots els caladors estiguin bé, no tens per què prohibir-ho. Pues es basen d'aquesta manera i sabem perfectament que hi ha molta gent que està contra el sector aquest del rasgament i no para, clar. I costa aguantar aquest cop, tot i que ja et dic, els números que es presenten són bons, no? Però no hi ha maneres.
De totes maneres, Cisco, vosaltres heu estat una comunitat perquè era exemplar amb totes les mesures que heu pres. No heu notat a faltar, però, que hi hagi hagut altres comunitats que hagin seguit una miqueta el vostre camí, també?
Home, costa fer seguir la gent, costa, no? Perquè, és clar, hi havia un cost i el sector pesquer sempre ha sigut un sector molt, saps?, molt independent. No parlo només de cofradia, no? Parlo de cadascú. Jo pesco d'una manera i si he trobat alguna cosa que va bé, no li diré a ningú perquè jo continuo pescant d'aquella manera, no? I això ha passat de pares a fills, no? Sempre de dir, o, per exemple, trobar un calador, jo he trobat allà un calador, que allà agafo un peix, allà no me volen descobrir, miraré que no em descobreixin. Clar, què passa tot això? Mentre jo vaig bé, jo no dic per què escoltar els altres. I això el sector pesquer ho ha tingut, no? Tot i aquí demostrar que tot el que estaven fent funcionava, com que els altres llocs també, més o menys, anaven fent, va dir, va, global, ja està bé, no? Aquí ha sigut una mica, però al final han tingut d'agafar les mesures que s'han dit i la que s'estaven aplicant aquí des de feia tots aquests anys, i ara ho estan fent tothom.
Litus, ja has escoltat en Cisco, també la Cristina, que parlaven doncs d'aquesta manca d'il·lusió que tenen molts pescadors a l'hora d'encarar la feina, i això m'imagino doncs que es veu molt reflectit després. Parlàvem d'en Cisco, doncs, que ja fa anys que està jubilat, hi ha una bona part de patrons, d'armadors que es van jubilant, i fa falta relleu generacional. Aquesta manca d'il·lusió repercuteix negativament després en que aquest relleu es pugui fer de manera fluida? Cristina.
Jo crec que sí. Ja és un sector que costa, no?, que vingui gent jove a treballar i així. Però, bueno, dintre de tot, si més o menys els hi va bé i tenen pues, uns ingressos raonables, doncs ja van tinguent gent. Però, clar, estem intentant treballar molt amb el relleu generacional, fomentant que hi ha, doncs, que aquí hi ha un futur, no?, del sector professional, etc. Però, clar, amb aquestes notícies, doncs, deixa una mica que desitjar. Però, bueno, no, jo sóc positiva en aquest sentit de, vull dir, que sí, animo a tots aquells joves, no?, que els agradi el mar, que els agradi aquest tipus de feina com amb més llibertat, no?, que no sigui... Abans estava, doncs, no sé, en altres oficis que són molt més...
durs
o que no són tan agraïts.
El que passa és que ja no és que només es necessita pescadors, sinó que també es necessitaran armadors, no? Perquè si d'aquí que van dir 5 anys molts es jubilaven, clar, algú haurà d'afrontar aquesta barca. Ara no fa gaire, també, doncs, vam explicar que hi havia una barca també, doncs, que s'ha jubilat, no?
La Gazela, sí.
La Gazela, que marxava a Almeria.
Clar, clar. Mm-hmm. Que aquesta serà també una mica la dificultat, no?, que hi hagin nous armadors.
Sí, això serà una molt greu. Jo, sincerament, ja ho sabeu, fa molts anys que estic aquí a la confraria de Pató Major, ara vicepresident, ara estic jubilat i m'heu entrevistat moltes vegades, no? I ja ho sabeu perfectament que sempre he sigut una persona molt, molt, molt optimista, no? A vegades les coses han anat malament i jo sempre he mirat tirar endavant, però, hòstia, ara no. Potser és l'edat, també, no? Però ara... No crec que sigui l'edat, però ara no ho veig igual. Soc molt pessimista perquè, el que has dit tu... No hi ha patrons, no hi ha armadors. S'estan jubilant, estan venent les barques, i el que més ens llama l'atenció és de dir, hòstia, resulta que no solament a Palamós, sinó a la resta de Catalunya, les barques que s'han venut o han marxat s'han anat a Andalusia.
I això vol dir que ja hi ha feina? O hi ha gent que vol treballar?
No sé, això m'agradaria saber-ho a mi. És una pregunta que tiro tot a l'aire, de dir, què passa? No, treballar aquí també volem treballar, aquí la gent treballadora també n'hi ha. Però què passa? Que hi ha la normativa, si a nosaltres diuen que la normativa és de Brussel·les, perquè les barques que es venen se'n van a Andalusia i allà pesquen i continuen. I aquí no podem mantenir-les. Això és una, això que m'intriga i estic mirant d'averiguar què està passant aquí, perquè no és normal que les barques se'n vagin allà i allà estiguin pescant. Què passa? Si tenen els mateixos dies de pesca que jo, es trobaran la mateixa normativa que tenen, que tenim aquí, i sembla que no és el cas. Ja ho averiguarem.
Cristina, vosaltres us esteu esforçant molt en posar en valor aquest producte de peix fresc que cada dia doncs, arriba a la llotja de Palamós, i en aquest sentit, doncs, des de l'Organització de Productors Pesquers heu tirat endavant projectes com l'Obrador, que esteu servint doncs, a l'engròs, doncs, hospitals, organismes d'aquest tipus, i darrerament també doncs, amb aquesta paradeta de tastets perquè la gent que passa per la llotja cada tarda doncs, pugui no només comprar el peix, sinó també tastar-lo, conèixer-lo fins i tot. Quin valor o quina utilitat creieu que tenen doncs, aquestes mesures que preneu?
Pensem que són vitals, s'han de fer i hem de promocionar el producte, i això intentar doncs, promocionar aquelles espècies menys valorades, que sobretot el que estem fent amb l'hospital i així, i que pesquen moltes espècies a cada dia, no només aquelles que coneixem habitualment i que són les que més es demanden, i per altra banda doncs, fer aquesta crida que la gent doncs, vagi a comprar al mercat a producte local, no? I que coneguin doncs, que hi ha aquest espai que és el mercat, que cada dia doncs, arriben les barques al port, que està ben bé allà mateix, que descarreguen el peix i es ven, i que és producte totalment fresc, super saludable i de màxima qualitat. I això el que fem és explicar-ho en aquest espai que hem muntat aquí fora del mercat, i també motivar doncs, això de que la gent vagi a comprar al mercat.
I que la gamba és molt bona, però no cal que tot sigui gamba, perquè també hi ha producte més barat. Vostè que és pensionista, per exemple, Niceto.
Jo quan vaig venir per primera vegada aquí a Palamós vaig al·lucinar perquè vaig dir que donaven gatet i rata. Que jo quan era petit també havia menjat gatet allà.
Això ho va explicar Sant Joan de les Abadesses i es pensaven que era boig, no?
No, però després m'ho vaig cardar i estava boníssim el gatet. Ara és difícil de pelar. Sí. És difícil de pelar. Jo el demano pelat.
Pelat.
És un tiburon petit.
Sí, un tauró petit, sí.
D'aquests que fa nyac, nyac.
Doncs, Aniceto, als pescadors els preocupen més coses, no pas, que les quotes i que els dies de pesca, que lògicament els han de preocupar, però hi ha més coses que estan en joc ara mateix en la seva activitat, i una és què es farà doncs, amb el seu espai físic de treball, que és el port pesquer de Palamós, i d'això penja, Cisco, doncs, el que acabi dient el pla director del port de Palamós, que sembla que ara ja està entrant en una fase en què podrem veure sobre el paper què és el que hi ha, i de moment doncs, alguna cosa us han presentat, i no sé si us agrada molt poc o gens.
No sé, només rebem hòsties de tot arreu per arreglar, no? Una mica així de dir...
Ja m'ho has dit tot, doncs.
Si no, bufetades, no? Home, a veure, també Total és el principi de les negociacions, o com puc dir-ho, no? Però ara per ara, doncs, el que ens hem presentat no és gaire del nostre gust, perquè no es vol fer un canvi bastant radical. Doncs clar, hem de parlar amb els altres sectors i cadascú ara tindrà que presentar les seves al·legacions al que vol, no? Nosaltres el que volem, jo crec que el que s'hauria de fer al punt de vista del sector pesquer és, a veure, vale, rentem una mica la cara, ordenem algunes coses, però per mi crec, sincerament, que ja està bé tal com estava, no? Però sembla ser que no és aquest el plani, no? És una mica canviar la reestructuració, no solament de la part d'aigua, sinó la part de terra, no? La pedrera, tot allò d'allà també volen també fer alguns canvis, però ja dic, no tinc prou informació ara per dir-vos el que es farà que el que no. El que no podem permetre és que nosaltres sí que el sector pesquer ha anat a menys, ara per ara, però qui sap que totes aquestes normatives i totes aquestes coses que estem fent, això pugui, que en principi o s'està demostrant que val, o sigui que la mar s'està reproduint, que vol dir que d'aquí 10 anys no tombi la cullera a la bona i dir, hòstia, doncs tu, això ara ha funcionat, la cosa va bé i torna a augmentar el sector pesquer. No? El que no podem fer ara és que tot això està d'aquesta manera i ens vulguin treure espais per amarrar les barques. Els pescadors, la majoria, el 70-80% de patrimoni que tenim està amarrat al port. Si perdem això, si perdem pel mal temps o el que sigui, això anem a la ruïna. Tot l'altre és nàutica, que a veure, que sembla també que també s'ha de cuidar. Però a veure, nosaltres l'únic que demanem és que el port tingui una seguretat, perquè vosaltres també ho heu viscut moltes vegades quan venen els temporals. Això és un batifluia, coses que es trenquen i anar fent. Nosaltres el que volem és una seguretat per les nostres barques i uns llocs per poder descarregar el nostre producte. Cosa que ara sembla que en aquests planos que hi ha moltes coses que s'han deixat de banda, no? Com ara un descarregar el peix, no? Vosaltres ja sabeu, com ara el peix blau, les tallines, hi ha dies que es descarreguen 1.000 caixes de peix. I necessitem un espai per poder descarregar el peix. Sembla ser que no ho han tingut en compte i no hi és aquesta proveia. Suposo que tot això ja s'anirà parlant.
Hem de fer com els anglesos i marxar d'Europa. Eh?
No sé si...
un palomessetti.
No sé si seria la millor solució aquesta. Escolta, parlem una miqueta de festa, Niceto.
Sí, però ràpid, perquè hem d'escoltar musiqueta.
Avui, ja que estem al dia de la Mare de Déu del Carme, doncs parlem una miqueta dels actes que s'organitzen a Cristina Cisco aquest cap de setmana, com sempre, bàsicament centrats en la jornada del diumenge i amb la processó, Cristina?
Sí, sí. Sí, es fa el dissabte al matí a les 10 hi ha la processó marítima.
Diumenge,
perdoneu. I a les 11 comença la terrestre, que van fins a l'església i en principi estaria. I el dissabte allà avall, no?
Dissabte a la nit avall.
Com m'agrada a mi la balladura.
Ja ho saps, esteu tots invitats a ballar.
Això la processó ja no és el que era, per això, eh?
Ara... Bueno, aquest any ha augmentat.
Sí? Sí, ha augmentat aquest any. Què passa aquest any, doncs?
Bueno, perquè l'única persona que es podem... Bueno, persona, perdó, imatges a la Verge, a veure si ens ajuda a tot el que estem passant, a veure...
Heu d'empènyer tots una mica, no?
D'empènyer tots una mica.
Sí. De resar tots, Gutiérrez.
Molt bé.
Com mossèn Roberto, que em quedava calboig.
Sí, no té gaire bon record vostè de mossèn Roberto, eh?
Doncs avui hem aprofundit una mica sobre el present i el futur de la pesca amb en Cisco Benages, vicepatró de la confraria de pescadors de Palamós, i la seva gerent, la Cristina Malles. Moltes gràcies als dos i confiem en que aquest sector tan fort resisteixi. Com deia l'Astèrix, ara i sempre l'invasor.
I tant.
Moltes gràcies als dos.
Gràcies.
Palamós a l'estiu s'omple. Quan? Del 15 al 15. Viu l'estiu des d'un punt de vista diferent. Ple al 15. Cada dia de dilluns a divendres amb Jordi Rodríguez i Carlos Ribas. Què dius que fem avui? Una guia per saber i escoltar on podem anar avui. Concerts, festes, exposicions, cinema a la comarca, propostes per ocupar el temps de vacances i de lleure. Què dius que fem avui?
Què dius que fem avui, Jordi?
Vinga, va, ho hem dit 800 vegades ja. Avui és 16 de juliol, festivitat de la Mare de Déu del Carme. A Palamós ho celebrarem, com escoltàvem fa uns moments, aquest cap de setmana que ve. Però a l'Estartit ja ho fan avui mateix. La...
Va, brillo!
Què li passa?
Brillo, va!
Vol callar d'una vegada? La processó marinera de l'Estartit amb la imatge de la Verge sortirà a 6:45 de la tarda des de la plaça de l'Església, on a les 8 hi haurà una audició de sardanes.
Per cert, avui, com tots els dimecres, també sardanes a Palamós per gentilesa de l'agrupació sardanista Costa Brava, en el poc espai disponible que hi ha de Passeig del Mar, i amb la copla Baix Empordà a 9:45.
Ja sabeu, d'altra banda, que la Festa Major de Palafrugell està ja programant els seus primers actes. En aquest sentit, a les 7 d'aquesta tarda hi ha una cantada de veneres amb el grup Xicranda al pati de la Biblioteca Municipal.
D'una manera o una altra, la música sempre protagonista dels vespres i nits d'estiu. Des de la Santa Market a Santa Cristina d'Aro, avui tenim actuació de Mar d'Antubi, les habaneres de la Colla Jacomet, una sessió del DJ Perco i un concert amb Sant Pau rumbant.
En un altre registre, a l'església de Sant Pere a Calella, 42è cicle de concerts d'estiu, amb l'actuació del trio Da Vinci i trios de Beethoven i Schubert. Això a les 8, a la mateixa hora, Festival Internacional del Terracota Museu de la Bisbal, amb el concert a càrrec de Chloé Riambau.
Rubau?
Riambau, Joina i Damària. A les 9, Mediterranean Guitar Festival, a l'església de Santa Anna de l'Estartit, recital de guitarra espanyola amb en Pedro Rincón.
Aquest jugava al Betis.
I algunes coses més abans de tancar l'agenda d'aquest dimecres. A les 10 de la nit, cinema a la platja de Sant Antoni, l'Espigó de l'Amistat, cinema familiar amb Gru 4, el meu dolent preferit.
Abans, a 6:45 de la tarda, visita la subhasta i a l'Espai del Peix de Palamós, amb Tastet, i també la visita sobre els orígens de Calonge, història i passat, a les 7, i la tradicional al nucli antic de Castell d'Aro a la mateixa hora. Apa, ja teniu feina.
I aquest amb pitos, poca te toques avui?
Sí, avui toquem el Delfín Verde, però és a les 11. No cal... I sembla que el nostre convidat d'avui també toca.
No cal, que ho pregunti, no cal que li pregunti això amb el Litus, Aniceto, perquè el Litus toca cada dia
del món. I el nostre convidat de seguida, aquí al Pel 15, Miquel Abres, crec que també toca. Ara ens
Vinga,
ho explica.
Vinga, ara el saludem.
Què dius que fem avui? Una guia per saber i escoltar on podem anar avui. Concerts, festes, exposicions, cinema a la comarca, propostes per ocupar el temps de vacances i de lleure. Què dius que fem avui? Palamós a l'estiu s'omple. Quan? Del 15 al 15. Viu l'estiu des d'un punt de vista diferent. Ple al 15. Cada dia de dilluns a divendres amb Jordi Rodríguez i Carlos Ribas.
I serem fills del mar, serem fills del vent, serem fills de l'aire.
Vinga, 4:05 d'una, continuem fins a la 1 en punt al magazín d'estiu de Ràdio Palamós. Això és el ple del 15, estem a la platja Gran, estem al xiringuito de la Onada i ens quedava abans d'aquesta pausa una pregunta pendent al nostre convidat, que ja us el presentem, és el cantant bisbalenc Miquel Abres. Què tal, Miquel?
Hola, bon dia.
Avui tens concert o no?
Sí, 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 a l'estiu, per sort, sempre tenim feina i avui, demà, demà passat i, bueno, fins
on estàs avui?
Avui estem a Santa Coloma de Farners, a la plaça, amb The Best Of.
Un dels formats en què vas...
Sí, té
bona ratafia. Bona ratafia, sí, sí, a casa, sí, de Santa, sí, Coloma.
Anem sovint allà, i bona ratafia, sí, sí, sí.
Best Of és un dels formats en què Miquel el podem veure a l'estiu, és aquest grup de versions juntament amb Antoni Molina i en Carlos Ramió, que déu-n'hi-do els bolos que us surten en Best Of. Molts,
sí,
eh?
Sí, sí, està guai, està guai. Sí, sí, i el fort és que treballem tot l'any. Que normalment penses, ostres, només treballaràs a l'estiu, i no, amb The Best Of, per sort, ah, ja saps de què va, tu també, vull dir que sí, tu també estàs tot l'any.
L'estiu apreta, per això, eh?
Sí, l'estiu sí que és, però estic content perquè aquest any no estic quedant afònic, en cap moment, dormo molt, i intento cuidar-me, i...
Què feu els cantants per cuidar la veu?
El secret més fort és dormir. És dormir, sobretot després del concert, no anar tant de festa ni parlar fort ni res.
Això poc s'ho creu ningú, que no aneu a fer una cerveseta de pre del bolos, els bolos. Jo no he entès mai això d'anar a jugar bolos.
No, no és ben bé això, no és, eh? No és això, no és això.
En Miquel, a bandes de Best Of, aquest any ha estat de celebració perquè has presentat el nou disc 1977, amb el qual has girat. Com està anant?
Bé, bé, bé. També la setmana que ve estarem a Blanes, també estarem a l'Estartit, a Set Cases, bueno, diversos concerts van sortint, però, bueno, com tothom avui en dia no només pot centrar en un projecte, no?, per sobreviure també de fer versions, i està molt bé també, m'ho passo teta, però sí que hi ha una crisi potent de grups de temes propis que cada vegada costa més trobar forats per poder fer concerts, no? Però sí que, bueno, jo segueixo amb la meva música, que per això és el que m'ho motiva més, fer els meus temes i trobar el meu públic, però realment els grups de versions ens ho mengem. Ens ho mengem.
Però tu mateix t'ho menges a tu mateix, eh?
Que sí, és perquè saps allò de honesta l'enemic si no pots amb ell?
Sí, clar.
Home, és el que la gent demana ara, no?
Sí, 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 la gent demana...
La gent demana reggaeton d'aquest.
Reggaeton, de tot. La gent, al final...
Gent tonta.
Resistiu-vos al reggaeton. Resistiu-vos, sisplau.
1977 és un disc de tota una declaració d'intencions, eh? És el teu any de naixement, és aquest any de la lleva de la Bisbal. Què té aquest disc que sigui diferent dels altres, en Miquel Abres?
Bueno, sobretot té molta més musicalitat amb el tema de que he volgut posar tots els instruments que posava quan tenia un grup que es deien Wonderful Baby Dolls, que era un grup de la Bisbal, que jo tenia 20 anys, i he volgut tornar a aquests inicis on te flipàvem fent funky, fent reggae, i fent més musicalitat que no mirar de fer una cançó rodona, no? Jugant amb els arranjaments de vents, de percussió... I és un disc que l'he fet realment per disfrutar i per passar-m'ho bé, estic molt i molt content. Després, en directe, és una feinada portar tota la banda i tocar i fer... També hi ha uns coros i també hi ha una gent... Hi ha coses que en directe, doncs, costen portar-los en directe. Hi ha vegades que fem un format de 6, a vegades format de 10, a vegades format de 4... Hem d'anar mirant a cada lloc com ho fem, no? Però supercontent de seguir viu en aquest món de que cada cop és més difícil fer música de temes propis, no?
Escolta, Gutiérrez, jo aquest noi, aquest xicot, l'he vist a la TL3.
Mm-hmm.
Sí?
De fet,
vas participar en un programa molt curiós, que es deia Zenit, que era com una espècie de concurs musical de diverses generacions.
Sí, va ser un experiment per mi, i crec que per la productora també va ser un experiment, perquè crec que es farà, es tornarà a fer, però canviarà una mica el concepte, perquè era una cosa rara, no? En principi me van invitar per cantar unes cançons, vaig cantar, jo vaig voler defensar la música que m'agrada a mi. És curiós, perquè no volia anar a l'1. Mira, amb això m'entendràs molt.
Vas fer el Despacito, eh?
Sí, bueno, però no el vaig triar, això era el karaoke. Però vaig voler anar a dir, hòstia, amb Litus això ens passa, quan fem covers, anem a buscar covers que no estiguin molt subats, no vas a buscar. I amb el programa vaig voler fer el mateix, però vaig veure que els meus contrincants tots van anar a fer cara barraca. És a dir, d'U2, un With or Without You. De tot eren cançons les més famoses.
No? El tret segur, no?
Sí, el tret segur. I jo vaig anar a fer cançons com la de, jo què sé, My Hero de Foo Fighters, que és molt i molt famosa a tot el món, però el que és a Catalunya potser no tan famosa, no? I vaig anar... I clar, jo me quedo amb aquest record de fer Foo Fighters a TV3, saps? Amb una hora de màxima audiència poder fer Foo Fighters. I al final això és el que m'emporto, no? Aquests moments així.
Molt bé, doncs parlem de la generació de la Minya Mal en el Barça, però la del 77 a la Bisbal, déu-n'hi-do, eh?
Sí, el 77. No sé si va ser casualitat, si va ser que els nostres pares... escoltàvem molta música i això ens ho van enganxar. Però sí, amb en San José com amb en Masoni sempre hem estat allà. Ens ha anat molt bé que els tres siguem músics i anem fent discos perquè ens anem motivant mútuament. I jo estava, hòstia, en Jaume treu disco ara, me cago en Déu, jo porto 3 anys sense treure disco, podria que en tregui un ara també. És allò que et vas motivant i està molt xulo.
I tu, què fas armat amb una guitarra?
Mira, li estic donant una guitarra a en Miquel, que per cert me l'acabo de comprar fa poc, i ell tindrà l'honor de pràcticament estrenar-la. I ens tocarà un tema en directe, Miquel. Què ens tocaràs?
No sé, el que em demaneu. Vull dir que jo...
El Despacito. No.
Contem a teu.
Això em passa per...
Habitualment toques Fills del Mar, que per cert has fet una versió de l'estiu, que està sent la cançó de l'estiu dels 40.
Sí, de tota la cadena SER, de 40, de bueno, tota la radiofórmula, de cadena Dial. Està sonant moltíssim, molt content d'aquesta versió, que així és... Jo ho estic presentant amb el nou disc, però les ràdios van al seu ritme, també, no? I al final han decidit fer aquest remix de Fills del Mar, que està sonant moltíssim i estic molt content, no?
Què ens tocaràs, doncs?
Escolta, mi és el mar, el que surti.
Vinga. A veure si... Ah, mira, faré una... Ah, no, aquí. Faré una cançó que està en aquest disc, que és una cançó dedicada en el meu amic Xime, que es diu The Cure i tu. Una cançó que, bueno, molt de The Cure i molt... que tinc ganes de fer-la.
Sona bé, eh?
Sona bé.
Recordo aquell primer dia local de morfina, quan tu em vas convidar a tocar les la lleva. En sona el primer riu, va néixer la màgia, vestida d'emoció i melodia. Ara que no hi ets, és quan de Kiur em rebenta el cor a cada cor. I ara que no hi ets, és quan de Kiur em fa sentir-te a prop. La foscor i els drames, tot tu eres una llum plena de somriures. Ens vàrem acomiadar tots quatre entre llàgrimes, sense saber que aquell seria l'últim dia. És quan de Cure em rebenta el cor a cada cor. I ara que no hi ets, és quan de Cure em fa sentir-te a prop. Quan de Cure em fa sentir-te a prop.
Bravo! Molt bé. Miquel Abres, en directe des del Xiringuito, el 15.
Gràcies.
Miquel, brutal, eh? T'ha agradat aquesta guitarra o no?
Ara li tornes, doncs.
Dona gust, hòstia.
És un plaer sempre tenir-te aquí al programa. Ara jo et convido que te demanis una cerveseta i que acabis d'escoltar el programa.
Sí, sí, aquí estaré, no me'n vaig.
Vinga, Laura, és un plaer, moltes gràcies. I molt d'èxit aquest estiu amb els concerts.
Moltes gràcies.
Bon estiu, bona feina.
Merci.
Palamós a l'estiu s'omple. Quan? Del 15 al 15. Viu l'estiu des d'un punt de vista diferent. Ple al 15. Cada dia de dilluns a divendres amb Jordi Rodríguez i Carlos Ribas.
Perdoneu? Algú ho havia de dir.
Mentre en Jordi està menjant patates braves, gentilesa de la Judit aquí al Xiringuito Lunada.
Que bones.
Encetem ja la secció Algú havia de dir, quan falta un quart d'hora per arribar a la una i acabar aquest tercer programa del Pel 15, amb un clàssic també del Pel 15, la Clàudia Valero. Bravo! Bravo! Molt bé, fa molt bé aquesta noia. Bravo!
Hola, família.
Benvinguda, Clàudia.
A veure, la Clàudia durant tres temporades... Tres temporades.
Que ràpid passa el temps.
Estàs començant a entrar ja en l'Olimp de les seccions més longeves del Pleu 15,
A més, ella repeteix cada temporada perquè ens grada molt.
Sempre tinc alguna cosa a dir,
A més, ara estàs estudiant psicologia.
Correcte.
Vol dir que abans era una farsant? Que era una farsant, això ho feia molt bé,
Una mica respecte, eh?
Avui de què ens parlaràs?
Doncs avui vull parlar del bullying. Com bé has dit, jo soc coach transpersonal i la ment i les persones, les emocions i els sentiments és algo que em fascina i crec que em fascinarà sempre, perquè crec que no arribaré mai a arribar al final. I, evidentment, doncs, com ja vaig dir, la psicologia és algo molt important i és un àmbit que jo valoro moltíssim i per això estic estudiant també, per seguir creixent, no? I bueno, vull començar aquesta secció parlant d'un tema que crec que és molt important, bàsicament perquè jo crec que tothom ens toca d'alguna manera molt a prop i s'ha de prevenir, s'ha de treballar i s'ha d'identificar, sobretot. I vull parlar del bullying. Del bullying, evidentment, que podem extrapolar-ho a moltes edats, perquè et pot passar amb 50 anys a la feina. Però...
Això volia dir, perquè normalment parlem del bullying escolar, adolescent.
Correcte.
Però això ens pot passar en qualsevol etapa de la vida.
Exacte. O sigui, és al final menysprear algú, no? D'una forma, doncs, conscient i amb un interès, doncs, trepitjant alguna persona per tu sentir-te per dalt d'aquesta persona. I sí que és veritat que pot passar en qualsevol ambient, però a l'escola és on es veu més, no? Perquè els nens són més inconscients, les coses no es replantegen, les repercussions que poden tenir o les conseqüències que pot tenir això en algú. Llavors són molt vulnerables, són molt fràgils i l'impacte que té és molt, molt, molt perillós. Llavors, jo volia començar introduint que al final el bullying no té per què només ser físic, vale? Això és molt important, perquè a vegades és molt invisible, no? És molt difícil de veure, però es sent igual o més, inclús, perquè un cop o un morat es pot identificar i té el dolor que té, però una ferida interna, doncs, realment et persegueix, no?
I a vegades fa més mal, que una física.
Sí, sí, de vegades no
sap. Ara estava pensant en aquella sèrie d'adolescents que...
La tinc aquí, ja te m'has
avançat. No, és que ara estava pensant en els emoticonos. Vale.
Exacte.
Tranquil, no t'avancis. Aquí vaig.
No, està bé, perquè estem en sincronia, sempre. Doncs això, el tema és que el bullying, a pesar de que es parla molt de la salut mental i són temes que tractem, no?, i que podem veure a les redes socials constantment i a la televisió on te sigui, el problema és que jo crec que no estem anant de baixada, sinó estem anant de pujada. Per al tema bàsicament, de que ara es pot fer bullying a través de les pantalles. I això no té límit. Vull dir, precisament, com ha dit en Litus, que ara comentarem, el tema de la sèrie és algo que et persegueix i que no pots veure, llavors tu estàs a casa amb el teu fill i pots pensar que tot està bé i res està bé. Llavors, jo vull donar quatre dades estadístiques, no?, perquè els números, a vegades, la gent que és tan de números és com entén les coses. I a Espanya, el 24,7% dels alumnes entre, bueno, adolescents, menors d'edat, doncs pateixen acos escolar. I a nivell mundial, un de cada tres persones, tres estudiants, ha patit en algun moment bullying. Llavors, clar, són números que impacten bastant. I des del 2020 al 2025 és exponencialment ha pujat un 24%. Llavors, és que ja no és un cas, doncs, que estigui apartat, no? I que sigui, ostres, és que és un cas excepcional. No, no, és que estarà al dia a dia i a tot arreu. D'igual si no és a l'escola, pot ser al futbol, pot ser a l'extraescolar o on sigui. Això jo crec que ho ha empitjorat, evidentment, les redes socials, i aquí comencem a debatir un tema que és molt important, que és, per exemple, l'Instagram, el TikTok, no? Doncs que són plataformes que al final Instagram en qüestió busca la validació mitjançant imatges corporals, no? Llavors, clar, diuen que el 32% dels adolescents es senten pitjor amb el seu propi cos després d'utilitzar Instagram.
Clar.
Llavors, fomentar alguna cosa positiu, tinc bastants dubtes que ho estiguem fent. I intentem anhelar, bueno, intenten anhelar aquesta perfecció tòxica, no? Que no arriba mai. Un cos idealitzat, filtres i una pressió estètica que està dissimulada amb un autocuidat. M'estic cuidant i intento millorar i sanar-me i millorar a nivell físic. I realment no és això. És intentar aproximar-me a una perfecció que no arribarà mai i que acaba sent molt tòxica. I, evidentment, facilita el body shaming, no? I doncs, que t'estiguin acusant mitjançant missatges privats, etc. Després tenim TikTok, que tot i que sembla molt més espontani perquè és molt ràpid, no? I en un moment has vist 35 milions de vídeos, és igual de perjudicial perquè reforça rols de gènere molt concrets i t'exposa, te fa exposar-te constantment i amb una autenticitat molt fingida. Llavors, clar, això fa que dissocis la realitat del que tu veus, el que està bé, el que tu ets i el que realment aspires, no? Evidentment que això també va amb el temps que hi dediquem. Els nens de menors es dediquen més de 2 hores al dia a TikTok.
Potser més i tot, eh? Potser més i tot.
Mínim. Partim d'aquest mínim. A TikTok. Suma-li Instagram, suma-li WhatsApp, suma-li YouTube, suma-li... Vull dir, és una bogeria. Vale, aquestes són les redes, diguéssim, que a tu te creen un impacte intern d'entendre què està bé, què està malament i on et col·loques tu, no? I aquí comencen tots els complexes, els traumes, les inseguretats, etc. Després està WhatsApp, que sembla una mentida, però WhatsApp, que és algo que en teoria ens ajuda a connectar-nos, precisament ens connecta amb la nostra pitjor versió. I des de grups que es fan per riure's de gent, des d'enviar stickers, enviar fotos, etc, que ja no entraré a la intel·ligència artificial i les bajanades que es poden fer avui en dia, doncs és un tema que realment és molt perillós perquè abans tu marxaves del col·le i si s'havien rigut de tu o t'havien fet mal o alguna cosa, tu arribaves a casa i era el teu lloc segur. Ara el teu mòbil és, diguéssim, la persecució constant del que, el que no vols veure però no pots decidir. Llavors això pot estar en qualsevol moment. O sigui, pots anar al lavabo a fer pipi i veure com s'estan rient de tu. Pots estar esmorzant. Clar, és que no para mai, no para. Llavors això és insostenible. Imagineu-vos per un nen de 13, 12, 11, els que siguin. Que a mi em sembla molt perillós que amb 11, 12, 10 anys tinguis un telèfon, sincerament. Però ja aquí cadascú que faci el que pugui. El que vull també parlar és intentar fer un perfil, no? Perquè cadascú, jo entenc que els nens no m'estan escoltant, perquè estan precisament a TikTok, però...
I per què no escolten la ràdio?
A part, sí. Si no hi ha vídeo, no juguen. Però potser molts de pares sí que m'estan escoltant, llavors això és una mica una crida en ells. I m'agradaria que poséssim una mica de vista a quins perfils tenim a casa, no? Perquè això sí que ho podem fer. Llavors, posar consciència. Un perfil normalment de víctima, això és general, evidentment, que no és algú establert, no?, com una base científica, però sí que normalment funciona així. Hòstia.
Porta músculs. Aquí, eh?
Doncs una víctima, les més freqüents solen ser nois, noies, el que sigui, més introvertits, tímids, amb una autoestima una mica baixa, amb poca capacitat de defensar-se, tant sigui per físicament o per a nivell intel·lectual. Tenen pocs amics i tenen normalment una relació més amb adults perquè no se senten identificats o no se saben trobar en el seu entorn, no? Tenen molta por al conflicte, són nens que no solen reaccionar o que no saben com afrontar-se. Noies amb problemes de body shaming, que ja venim parlant d'això, i nois, potser, en aquest aspecte, que pateixen, doncs, que es riguin d'ells perquè no compleixen un rol masculí com està establert que en teoria hauries de complir. Llavors, això com ho podem identificar? Doncs a casa, doncs, probablement tinguin canvis d'humor que no entenem, no? Que de cop estiguin molt més tancats, que de cop les coses que els feien il·lusió perden l'il·lusió, que tinguin frases com és que no vull anar al col·le. Tots no hem volgut anar al col·le, això és evident.
I...
Però, ostres, coneix el teu fill. Saps perfectament, a tots ens fa pal aixecar-nos pel matí, no? Evidentment, però has de conèixer realment qui tens a casa i com es sent. S'aïllen, tenen insomni, deixen de tenir gana i protegeixen molt les seves redes socials, el seu mòbil, perquè al final es senten avergonyits del que els està passant, senten molta culpa. I per això moltes vegades ni ho expressen. El 50% dels nens o nenes que pateixen aquest tipus de bullying o no ho expliquen a casa, perquè una gran part és la culpa que ells senten, no? De per què m'estan fent això a mi, algú està fent malament o algú en mi està malament perquè em passi això.
Llavors... Això els pares com ho poden detectar? Perquè tornant a la sèrie Adolescents, que la clau eren uns emoticonos que evidentment la gent d'una generació que no sigui la Z o la... ja no sé com seria la nova generació.
Sí, no sé, ja que no,
com es desxifra això, que un emoticono pugui ser pejoratiu?
El que està claríssim és que jo, amb 30 anys, estic fora de la onda i crec que estic bastant dins de la onda. O sigui, imagina't a uns pares amb 40, 50, els que siguin, no? Evidentment que no pots estar al dia de què està passant. I ja no només això, sinó que utilitzen precisament un llenguatge que només entenen ells. Llavors, tu no pots identificar que una flor, un girassol d'emoticono vol dir... Doncs, no sé, ara anava a dir una paraula, no sé si la puc dir.
Digues, digues.
Fill de puta, saps?
Ara!
O vull ridiculitzar-te, o m'estic rient de tu per una situació en concret que només saps tu i la gent del nostre entorn. Llavors, clar, tu mires les redes socials del teu fill, si és que les té, i tu no veus res estrany.
Clar.
O un cor taronja, no?, com a cas d'adolescència. Llavors, clar, és super, super perillós i crea una bretxa de dir com arribo al meu fill, com puc identificar-lo, com puc ajudar-lo i com puc sentir el que està sentint ell i ajudar-lo a acompanyar i a sostenir tot això que, evidentment, però ningú...
Imagino que és estar atent a aquests signes externs que deies,
exacte,
no?, que dius clarament el meu fill no està bé.
Exacte, exacte.
Però, clar, sense caure en la sobreprotecció, perquè després pots incomodar, no?, de fet, que s'allunyi més de tu.
Un lloc segur, o sigui, ja no en l'aspecte del bullying, sinó a tots els aspectes, el que promolc molt és que tu arribis a casa i que el teu fill senti confiança per expressar-se, tant per el que li agrada com per el que no li agrada, per el que li fa por com per el que li il·lusiona. Si tu ets un lloc segur i no hi ha un judici, no hi ha... el forces a ser algú que no és, sinó l'escoltes i l'acceptes i l'acompanyes, en aquí el teu fill s'obrirà. O si no, posa de part teva, o sigui, intenta amb respecte i respectant els seus tempos com arribar fins a ell. Perquè és que és la teva responsabilitat, bàsicament. O sigui, el que no podem fer és donar-li una tablet o un mòbil a un nen, deixar-lo tota la tarda a casa i anar-me'n a treballar. Jo ho entenc, que vivim en un moment molt precari i molt difícil, però hem de ser responsables amb els impactes i les conseqüències que tenen les coses. Llavors, normalment, el perfil d'agressor, diguéssim, seria una persona doncs, que també, evidentment, té baixa autoestima i utilitza l'agressió per sentir-se acceptat.
Sí, sinvergüenza.
Vale? I evidentment, doncs, que fa sentir malament a l'altre per sentir-se millor ell mateix, no? I aquí entra qualsevol cosa. Llavors, és molt important doncs, que observem, que intentem educar des de l'emocionalitat. Evidentment que l'escola és un punt molt important que s'ha de posar doncs, man aquí i fer xerrades, parlar de les coses, posar situacions davant de tots els nens i parlar de que hi ha molt de suïcidi darrere de tot això, que no estem parlant d'una tonteria. Llavors, posem consciència en aquí, parlem-ne, que cada nen es pugui sentir identificat de que no està sol i que això és algo que li pot passar a qualsevol i que no està bé. Hi ha recursos per treballar-ho. No et mereixes sentir-te així. No és culpa teva. Evidentment que aquí podríem entrar en moltes coses com el porno, la locura que porten els nens i que a un nen de 12 anys li diguin que és un incel i que no mereix res perquè no ha tocat mai una dona. Quina dona coneixes a part de la teva àvia i la teva mare amb 12 anys? Sisplau, calmem-nos. O sigui, ubiquem-nos una mica perquè de veritat que els efectes psicològics i els impactes són massa perjudicials. Així que és una crida a que posem atenció, parlem del tema i conscienciem molt del que tenim a casa i una altra vegada ens estimem bé.
I tirem el telèfon al mar, Gutiérrez.
Exacte.
El telèfon
sobretot,
al mar.
Perquè aquests comportaments on segurament han existit sempre, el que passa és que el fenomen d'amplificació que donen les xarxes socials,
correcte,
és el que li dona la dimensió que tenen ara.
Cada dimecres parlarem de qüestions així amb la Clàudia Valero. Algú ho havia de dir. Clàudia, moltes gràcies.
Gràcies, Clàudia.
Ara acabarem el programa menjant...
Musclos i patates, musclos, com els belgues.
Musclos i patates, com els belgues de Bèlgica, eh? Bueno,
vinga.
Què, demà, què? Hi tornem o no?
Fins demà.
Vols que digui una cosa?
Digui.
Alcalde dimissions!